capitán de Boaldier. 4 intentos de evasión. Por la caldera, en un contenedor de basura, por las cloacas y en un cesto de ropa.
Hay circunstancias en las que hay que hacerse pequeño.
Comprendo. Teniente Marechal, 5 intentos de evasión. Disfrazado de deshollinador.
Perdón, comandante, de jefe de deshollinadores.
Disfrazado de soldado alemán. Disfrazado de mujer. Divertido, muy divertido.
Sí, pero lo que resultó menos divertido fue que un oficial me tomó de verdad por una mujer. Y eso no me gustó nada.
¿De verdad?
Oh, se lo aseguro.
Teniente de Mulder, 3 intentos. Señores, admiro sinceramente su valor patriótico. Pero aquí la situación es totalmente diferente. Nadie se escapará de esta fortaleza. Lo entienden, ¿verdad? Para que nadie pueda acusar de bárbaros a los alemanes, he decidido aplicar el reglamento francés. Léanlo. Es una buena lectura para pasar la semana. Y ahora, señores, les ruego que tengan la bondad de acompañarme.
Oswald, mi capote.
Sí, mi comandante.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena amb què hem iniciat l'espai d'avui pertany a la pel·lícula La gran il·lusió, de Jean Renoir, que va ser interpretada per Jean Gabin i Eric von Stroheim i que és una obra mestra. Avui parlarem de pel·lícules magistrals que podem conceptuar com a cinema antibel·licista, perquè immersos com estem en dos terribles conflictes armats, com són els de Rússia i Ucraïna i Israel i Palestina, que han causat tantíssims milers de morts, és bo recordar els missatges que el cinema ha llançat al món sobre la degradació humana que suposen les guerres. L'any 1937, veient el caire que estava agafant el missatge nazi i l'ascens de Hitler al poder, Jean Renoir va rodar La gran il·lusió, situant l'acció en la Primera Guerra Mundial, i més concretament en un camp de concentració alemany on els presoners francesos s'uneixen per apaivagar els horrors de la guerra. Pobres, no saben que 20 anys després els horrors no només es repetiran, sinó que es multiplicaran en la Segona Guerra Mundial. Sobre aquest film, La gran il·lusió, Orson Welles va dir: si hagués de salvar una única pel·lícula al món, aquesta pel·lícula seria La gran il·lusió. Tenia raó, és una pel·lícula esplèndida. Si no l'heu vista, no us la perdeu. Una altra joia cinematogràfica antibel·licista és Res de nou a l'oest, de Louis Milestone, anterior a La gran il·lusió. Aquesta es va rodar l'any 1930, tot just després de l'arribada del cinema sonor, i està basada en la novel·la del mateix títol que Erich Maria Remarque havia publicat un any abans. A Hitler no li va agradar la pel·lícula, és clar, i el partit nazi va fer que els soldats interrompessin les projeccions llançant bombes fètides i gas pebre a les sales i escampant ratolins perquè la gent marxés. Quan la pel·lícula es va estrenar als Estats Units, la revista Variety va publicar una ressenya amb aquestes paraules adreçades a la Societat de Nacions, que era l'embrió del que després van ser les Nacions Unides. Deia: la Societat de Nacions no podria fer millor inversió que comprar-ne la còpia original, reproduir-la en tots els idiomes i projectar-la a totes les nacions fins que la paraula guerra desaparegui dels diccionaris. Aquesta és una de les escenes del film.
Será una guerra rápida y habrá muy pocas bajas. Pero si hubiera muchas, recordemos una frase que dijeron los romanos cuando luchaban en tierras ajenas: dulce decorum est pro patria mori. Hermoso y digno es morir por la madre patria. Deben tener ambiciones. Aquí hay un joven que tiene futuro como escritor. escribió el primer acto de un drama que sería el orgullo de un maestro. Supongo que sueña conseguir los pasos de Goethe y de Schiller. Ojalá lo haga. Pero ahora nos llama nuestra tierra. La patria necesita líderes. Tenemos que dejar a un lado las ambiciones personales y empezar a sacrificarnos por nuestro país. He aquí un glorioso comienzo para sus vidas. El campo del honor les llama. ¿Por qué siguen aquí? ¿A usted, Krupp, qué le retiene? ¿Usted, Müller, sabe cuánto le necesitan? Ah, veo que mira a su líder. Y yo también le miro, Paul Baumer, y me pregunto qué va a hacer.
Iré.
¿Y yo?
Yo también.
Cuente conmigo.
Estoy listo.
No voy a quedarme en casa.
¡A la guerra!
Una escena de Res de nou a l'Oest, de Louis Malston. De pel·lícules antibel·licistes se n'han fet moltes més de les que en un principi puguem pensar. És veritat que de les obertament de guerra se n'han fet moltes més, però podem dir que, pel que fa a qualitat, guanyen les antibel·licistes. Malauradament, el món no aprèn i continua ensopegant contínuament amb la mateixa pedra. Semblava que després de la Segona Guerra Mundial el món havia pres la lliçó i que si alguna cosa se'n podia extreure és que allò no s'havia de repetir mai més. Però ja ho veieu, els éssers humans ens continuem matant per les mateixes coses que es mataven els nostres avantpassats més ancestrals. Una altra gran pel·lícula, en aquest cas del 1957, per bé que també situa l'acció en la Primera Guerra Mundial, és Camins de Glòria, de Stanley Kubrick, amb Kirk Douglas i Adolf Menjou com a protagonistes. Es tracta d'un portentós al·legat antibel·licista en què Douglas, que encarna un coronel, veu com la follia del seu país, França, i especialment l'encegament despietat dels seus superiors militars, estan enviant els regiments de soldats a una mort segura. Escoltem aquest diàleg entre el general, encarnat per Adolf Menjou, i el coronel, interpretat per Kirk Douglas.
Vaya. Había que hacerlo. Francia no puede permitirse idiotas al frente de su destino. Le estoy agradecido, Dax, por haberme informado de todo. Coronel Dax, ¿le gustaría el puesto del general Miró?
¿El qué, señor?
¿Su cargo?
Hablemos claro, señor. ¿Está ofreciéndome el mando del general Miró?
Vamos, vamos, coronel, no exagere su sorpresa. Si va tras eso desde el principio, hijo mío.
Podré ser muchas cosas, señor. Pero nunca hijo suyo.
Desde luego no estaba refiriéndome a nuestra relación biológica.
No soy hijo suyo en ningún sentido.
¿Quiere provocarme?
¿Por qué iba a hacerlo, señor?
Sería una lástima perder su ascenso antes de conseguirlo. Un ascenso que usted ha planeado cuidadosamente.
Señor, ¿me deja sugerirle lo que puede hacer con ese ascenso?
¡Coronel Dax! ¡Discúlpese ahora mismo o le arrestaré!
Me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted. Me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos. Me disculpo, señor, por no haberle dicho antes que es usted un degenerado, un viejo sádico. Y aunque me hunda en la profundidad del infierno, no le pediré más disculpas.
Coronel Dax, me decepciona usted. Ha perdido su agudeza por culpa del sentimentalismo. Usted quería salvar a esos hombres y no iba detrás del puesto de Miró. Es un idealista. De veras, coronel, que lo siento. Estamos haciendo una guerra que tenemos que ganar. Tuvimos que fusilar a esos hombres. Usted ha acusado al general Miró y yo le he pedido cuentas. ¿Qué es lo que he hecho mal?
Si no se sabe contestar a esa pregunta, le compadezco.
Camins de Glòria, de Stanley Kubrick. És una altra obra mestra. Un portentós al·legat antibel·licista basat en una novel·la de Humphrey Cobb que parla dels milers de soldats morts a les trinxeres durant la Primera Guerra Mundial. A la pel·lícula només hi apareixen homes, i l'única dona apareix al final. Es tracta d'una noia alemanya, de la qual els francesos se'n burlen perquè simbolitza l'enemic, i en un bar, per divertir-los, el taverner la fa cantar. Aleshores, ell es posa a cantar el fidel Husser, que és una vella cançó popular alemanya, que parla d'un Husser que, quan és al front, rep la notícia que la noia que estima està greument malalta i que li queden pocs dies de vida. Aleshores, ell corre al seu costat i aconsegueix trobar-la viva encara, però acaba mort als seus braços. De sobte, veiem com els soldats de la pel·lícula deixen de burlar-se de la noia que canta i van callant fins a escoltar-la en silenci i amb respecte mentre els seus rostres van canviant colpits per l'emoció. La cançó, el poder d'aquella cançó, els ha recordat que són éssers humans enmig de la barbària. La cançó, ni que sigui per uns minuts, els ha tornat humans. En aquell moment, Kirk Douglas passa per davant de la cantina i escolta com els soldats, acompanyant la noia, també estan cantant la cançó, just quan un sergent li comunica que les seves tropes han de partir. Ell aleshores diu que molt bé, però ordena al sergent que deixi el soldat 5 minuts més abans de tornar al front. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Pablo Palenzuelo a les vies de so i que avui hem dedicat al cinema antibalicista, escoltarem la cançó, aquesta cançó que es diu El fidel Husser, que, com dic, forma part de la música popular alemanya. Fins la setmana vinent, amics.
Feins, Liebchen, tut, und als zu Feins, Liebchen, kam ganz leise gab sie in die Hand die ganze Hand und noch viel mehr die lieb die nahm kein Ende mehr die ganze Hand und noch viel mehr, die liebt die nahm kein Ende mehr. Er nahm sein Liebchen in den Arm, da war sie kalt und nicht mehr warm. Ach Mutter, bring mir schnell ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Ach Mutter, bring mir schnell ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Wo kriegen wir die Träger her? Sechs Bauernburschen sind zu schwer, sechs rote Husaren müssen sein, die tragen sein feines Liebchen heim. Sechs rote Husaren müssen sein, die tragen sein feines Liebchen heim. Nun hab ich gehabt zu große Freud, jetzt muss ich tragen ein schwarzes Kleid, ein schwarzes Kleid, einen schwarzen Hut, da kann man sehen, was Liebe tut. Ein schwarzes Kleid, einen schwarzen Hut, da kann man sehen, was Liebe tut.